Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 8 de setembre del 2023. Avui comencem el dia més fresca i amb alguns núvols baixos a les comarques del sud. Durant tot el dia farà sol i només es combinaran bandes de núvols prims. Les temperatures al migdia seran semblants a les d'ahir. Al cap de setmana augmenten una mica els termòmetres i es manté el sol com a gran protagonista. La cúpula dels jutges espanyols evita mullar-se sobre una possible amnistia durant l'obertura de l'any judicial, tot i que en privat ja han alertat que pot atemptar de manera irreparable contra l'estat de dret i que legitima l'intent de secessió de l'1 d'octubre. Fonts jurídiques han explicat a RAC1 que és molt probable que la llei d'amnistia acabi al Tribunal Constitucional. A tot això, ja sabem quan el Tribunal Suprem decidirà si tomba o no els indults als líders independentistes. Serà dijous que ve, dia 14, i els primers sobre els quals es pronunciarà seran els de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Mentrestant, Barcelona recorrerà la decisió de la justícia que obliga a desfer totes les obres del carrer Consell de Cent que l'havien convertit en un espai per vianants. L'Ajuntament defensa la legalitat d'un dels projectes més emblemàtics de l'últim mandat d'Ada Colau. En parlem justament amb Ada Colau i també amb l'actual tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet. Per cert que encara sobre la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament encara no renuncia a aconseguir el manuscrit original de la cançó Barcelona de Freddie Mercury, almenys temporalment. Ahir no va voler pagar els més de 60.000 euros pels quals es va acabar subhastant a Londres, però ara el regidor d'Esports, David Escudé, ha dit aquesta nit al nou CD RAC1 que intentaran contactar amb el comprador perquè la cedeixi a la ciutat de Barcelona durant un temps. En parlarem a la tertúlia Jordi Bosch, Ernest Folk, Glòria Serra, Cris Puig i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Amb ells també comentarem aquesta dada alarmant. L'any passat, les agressions sexuals perpetrades per menors van augmentar un 46% a tot Espanya. És el que conclou un informe de la Fiscalia. Els esports. La Fiscalia precisament preguntarà a Austràlia si el petó no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso és delicte o no. Com que va passar a Sydney, cal que el fet sigui punible tant a Austràlia com a Espanya. I el Barça, mentrestant, ha demanat a la Lliga que canviï de dia el partit contra el Sevilla a l'Estadi Olímpic, que coincideix amb el concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. Vol que passi del divendres 29 de setembre a les 9 de la nit a l'endemà dissabte a les 2 del migdia. Cap a quarts d'11, l'Andreu Joanola vindrà per parlar-nos de què se n'ha fet de personatges que durant un temps van tenir molta exposició mediàtica, que formaven part de la nostra vida i que de sobte van desaparèixer. Avui parlarem, aprofitant que estem parlant molt del futbol femení, de Maribel Domínguez, Marigol, una de les primeres grans estrelles del futbol femení i que va arribar al Barça fa 20 anys, gairebé 20 anys. I després la centrifugadora amb el Xavi Puig i el repàs del que ha donat de ser el món a RAC1 d'aquesta setmana. I després la pilota a l'olla amb el gran Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem el futbol. Avui, crema de crancs i galeres. Ah, crema de crancs i galeres. I a les 11, el que abans era l'ens fotrà fora, ara serà la metatertúlia. Amb els cafres habituals, David Broc, Òscar Nin Santi Jiménez, Mònica Usartan Alfonso, i aquesta temporada s'incorporen el Nacho de Sanahuja i la Yael Brusca. Ah, de 11 a 12. I amb el Ramon Bartolí al diàling arribarem al migdia i... ole, 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 al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Com tu ja la matinada. Maria García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Una cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià.
Sí, que la justícia espanyola té dubtes legals sobre una hipotètica llei d'amnistia. Fonts jurídiques expliquen a RAC1 que si finalment s'aprova aquesta reforma legislativa tindrà molts números de cabal constitucional i que allà s'haurà d'analitzar de dalt a baix per confirmar si el text hi encaixa o no. De fet, tant el PP com els jutges que tinguin sobre la taula els casos dels independentistes podran presentar recursos d'inconstitucionalitat. En la mateixa línia, fonts jurídiques i fiscals expliquen avui al diari El Mundo que l'amnistia serveix per anul·lar una condemna injusta i que, per tant, s'estaria legitimant l'1 d'octubre. També diuen que això aniria contra la separació de poders perquè no permetria que els jutges fessin la seva feina.
Ja hi som. Ja hi som. Dic una cosa, si vas passant, si et desjudicialitzes, calmes, tranquil·litzes. Si judicialitzes més, ho empitjores. I dic perquè depèn de les decisions que prenguin aquests senyors jutges, el que faràs és, bueno, de moment que hi ha gent que digui, pues mira, de moment a la mani de l'11 ja hi vaig. De moment a la mani de l'11 ja hi vaig. I a més, no oblidem que encara hem d'esperar a la setmana que ve, que el dijous el Tribunal Suprem decidirà si revoca els indults.
Sí, ho ha avançat el diari Ara i ho ha pogut confirmar RAC1. El dia 14, la secció cinquena del Tribunal es reunirà per decidir sobre els primers recursos que van presentar Vox i Ciutadans. El Tribunal haurà de deliberar si els manté o si els revoca, concretament els que afecten a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que són els primers que s'han tramitat. Més tard serà el torn de la resta d'indultats. Una de les persones que va jugar un paper clau en la concessió dels indults és Jaume Asens, dels Comuns, tot i que veu complicat que el revoquin, alerta que la justícia és del tot imprevisible.
Seria un disbarat, però la sala que ho ha de resoldre és de majoria conservadora. Amb el tema de Catalunya han passat coses que eren imaginables i que, per exemple, aquest estiu, la sala de vacances del Tribunal Constitucional va convocar per primer cop en la història la sala de vacances per resoldre un recurs. Poden derogar els indults? Legalment no, però vaja, hi ha hagut tants que jo ja no m'atreveixo a dir això és impossible.
En cas que els tombin, Manuel Marchena hauria d'estudiar en quina situació queden tots els líders independentistes i ho haurà de fer tenint en compte el nou codi penal que va eliminar, recordem, la sedició.
En fi, ho seguirem tot aquí al món RAC1, com sempre. Són les 6 i 6 minuts. Tenim més coses.
Sí, que l'Ajuntament de Barcelona recorrerà la sentència que obliga a desfer les obres de l'Eix Verd del Consell de Cent. Això després que la justícia hagi dictat que s'ha de revertir de dalt a baix la reforma, un dels projectes més emblemàtics del govern d'Ada Colau, que va convertir doncs tot el carrer en zona prioritària per vianants. Doncs bé, com dèiem, l'Ajuntament actual s'hi oposa frontalment i defensa la legalitat de tot el procés per aprovar aquesta reforma. La tinenta d'alcaldia socialista, Laia Bonet, valorava així la sentència del TSJ.
Nosaltres, aquest govern, defensarà la legalitat i la bona feina dels serveis jurídics i tècnics d'aquesta casa i, per tant, presentarem recurs contra aquesta sentència.
La jutgessa dona la raó a l'entitat Barcelona Oberta i diu que per fer una reforma d'aquesta envergadura calia canviar el Pla General Metropolità. Les obres van costar uns 26 milions i gran part es van pagar amb diners provinents del Fons Generation. Per tant, si la justícia desestima el recurs i cal desfer les obres, l'Ajuntament haurà de tornar tots els fons europeus que va rebre, entre d'altres coses, per pagar aquesta reforma.
No crec, jo opinió, eh? Jo crec que el recorregut que... És a dir, jo crec que aquí hi haurà una... Opinió, eh? Jo crec que aquí hi haurà... que el recurs tirarà endavant. Difícilment un tema que ha tirat endavant amb uns cavallers d'Europa es farà marxar enrere. Bueno, veurem. El problema que ha tingut l'Ajuntament amb Ada Colau al davant ha estat la poca habilitat que hi ha hagut, avui en parlarem amb l'alcaldessa, de no gestionar una mena d'acord. D'acord amb totes les parts. Bueno, en fi, que l'Ajuntament de Barcelona encara no renuncia a aconseguir el manuscrit de Freddie Mercury de la cançó de Barcelona de els Jocs Olímpics del 92.
Sí, ahir ho vam seguir aquí al món RAC1. L'Ajuntament va participar a la subhasta que es fa aquests dies a Londres amb objectes del cantant i va oferir fins a 30.000 euros pel paper original de la cançó Barcelona que Mercury va cantar amb Montserrat Caballé i que més tard es va convertir en la banda sonora dels Jocs Olímpics del 92. Tot i així, finalment, es va acabar adjudicant a un tercer per més de 60.000 euros. L'Ajuntament, però, encara té esperances d'aconseguir aquest objecte. El regidor de Esports, David Escudé, ha explicat aquesta nit al 9C que volen fer un últim intent.
Aquesta persona sap, perquè l'empresa així li ha fet saber, doncs que l'Ajuntament estaria molt interessat en posar-nos en contacte amb ell per fer doncs el que ara mateix comentaves tu. No? No ens donem per vençuts, eh? Això és molt esportiu. Fins al darrer minut, no? Tenim encara l'esperança de poder arribar a algun tipus d'acord amb aquesta persona, doncs de fer una sessió temporal que podem tenir doncs perfectament amb el Museu Olímpic.
Escudé, que per cert ahir al matí avançava aquí al món RAC1 que tot i haver-se quedat sense manuscrit, l'Ajuntament de Barcelona sí que està preparant un espai a la plaça de les Glòries dedicat a Freddie Mercury i també a Montserrat Caballé.
60.000 euros no és que sigui un preu, estem parlant... Home, sí, clar, dóna-me'ls. Però avui estem parlant de l'Ajuntament de Barcelona, tampoc estem parlant d'una xifra desmesurada per una cosa que... Jo crec que primer hauria d'estar aquí, ja. Una cosa que el que no entenc és que no estigui aquí ja des del 92. No està aquí. És una cosa que no sorprèn. Després, si vas amb una subhasta com aquesta, ja saps perfectament que això no... que això no costarà 4 duros. Per cert, es prega a Marc Segués que deixi d'estar pendent del Sotheby's perquè ja no fa falta, ja està, avui està en dormini, o sigui que ja pot desconnectar-se, per l'amor de Déu, va estar tot el dia connectat. Bueno, aquí la redacció i informatius també, la gent estava allà enganxada perquè es veu que és molt... És com molt seductor mirar una suasta d'aquestes. Només és de fora i, ostres... Bueno, en fi, una notícia molt preocupant, molt preocupant. Creixen un 45% les agressions sexuals comeses per menors a tot Espanya.
Sí, són dades de la memòria anual de la Fiscalia. El 2022 hi va haver 974 violacions en què l'agressor o agressors, en el cas de les grupals, eren menors. Són gairebé 300 més que el 2021 i més del doble de les que hi va haver ara fa 5 anys. Per això no és tot, perquè aquestes dades són només d'agressions sexuals, però fins a l'octubre de l'any passat, quan va entrar en vigor la llei del només sí és sí, i llavors es van començar a distingir entre abusos i agressions. D'aquestes agressions, també cal destacar que han crescut un 15% els homicidis també perpetrats per menors d'edat. L'any passat en van haver exactament un centenar.
I la Fiscalia consultarà a la... És terrible aquesta notícia de les... Un 45%, estem parlant de pràcticament un miler de violacions. Un miler, eh? És una barbaritat, eh? És que estem parlant d'un miler d'agressions sexuals per menors. Per menors. És que és una... Bueno, i la dada dels homicidis? O sigui, un 15%. Ha augmentat un 15%. En fi, mentrestant la Fiscalia consultarà la justícia d'Austràlia si considera un delicte el petó de Luis Rubiales a Jenny Hermoso Pedrol.
Sí, com que l'incident va passar a Sydney a la final del Mundial, el Ministeri Públic necessita aquesta informació per continuar investigant el cas, tenint en compte que la llei estableix que el fet en qüestió ha de ser delicte al lloc on es produeix perquè la justícia espanyola ho pugui perseguir. Tot plegat, mentre a Rubiales se li acumulen els problemes, ara resulta que l'Audiència Provincial de València li ha donat la raó a la seva exdona i ha condemnat Rubiales a duplicar la pensió de les seves filles per l'increment en els seus ingressos, que es van quadruplicar entre el 2018 i el 2020.
I mentrestant, l'actor Rodolfo Sancho, pare de Daniel Sancho, demana perdó per les seves declaracions després de visitar a son fill a la presó de Tailàndia.
Sí, va dir que es prenia la detenció del seu fill com un repte i es va mostrar molt tens amb els periodistes. Doncs bé, ahir, força més tranquil, Rodolfo Sancho es va tornar a acostar als mitjans per matujar-ho tot plegat.
Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa, yo en realidad. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso, ¿vale? Para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo, ¿vale? Es simplemente matizar ese punto.
Rodolfo Sancho té previst tornar a Espanya demà mateix durant aquesta setmana. A més de visitar el seu fill a la presó, també s'ha reunit amb els advocats i el personal de l'ambaixada espanyola a Tailàndia.
I a tot això, quan són les 6:13, la Generalitat ha suspès l'acte previst dissabte a Balaguer que promet mètodes per curar l'autisme.
Sí, l'organitza Josep Pami, és un curandero i divulgador pseudocientífic que defensa l'ús d'un tipus de lleixiu per tractar aquest trastorn. Bueno. El conseller de Salut, Manel Balcells, adverteix que en cas que s'acabi fent la conferència, el govern actuarà.
Com a autoritat sanitària no permetrem que es plantegi hipoclorit sòdic lleixiu per tractar l'autisme. No ho permetrem. I, per tant, posarem tots els mecanismes en marxa per prohibir-ho, per denunciar-ho. La Direcció General d'Educació Sanitaris actuarà i, si convé, actuarà la Fiscalia.
La Federació Catalana d'Autisme deixa clar que la malaltia no és... No, que l'autisme no és una malaltia i que és molt perillós enviar el missatge que es pot curar. A Pàmies ja el van multar fa 5 anys amb 600.000 euros per promoure aquest producte com a suposat remei.
Tinc els meus dubtes, a mi, d'aquestes accions, de les prohibicions. O sigui, si aquest senyor vol organitzar una cosa, qui aniran? No sé les persones qui aniran. No sé les persones que prohibir aquests actes. A mi sembla que és una barbaritat, això és un curandero que diu que es pot curar l'autisme amb lleixiu. Pues clar, és a dir, tu ho trobaràs. Ja saps què vas a veure. Saps què vas a veure. Però, en fi, per cert, si algú no ho sap, avui a Netflix arriba la sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, El Cuerpo en Llamas.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
Cada minuto que no estoy contigo es un minuto perdido de vida.
a la sèrie que Rosa Peral, la condemnada per assassinat, va intentar frenar perquè diu que vulnera el seu dret a l'honor. La protagonitzen Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez. I d'altra banda, com a complement de la sèrie, la plataforma també ha estrenat avui Les cintes de Rosa Peral. Truquen.
Hola, soy Rosa y, bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión.
Que recull el testimoni de la mateixa Rosa Peral. És la primera entrevista que ha aconseguit la condemnada del crim des de la presó. I als cinemes avui arriba Creatura, la segona pel·lícula de la directora i actriu Helena Martín.
Mila, carinyo, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no?
El film recorre diversos moments de la vida de la Mila, una noia que als 30 anys intenta entendre la relació que té amb el seu cos i el seu desig. Aquesta pel·lícula el maig passat es va endur el prestigiós premi de la quinzena de realitzadors del Festival de Canes. I avui divendres també hi ha música, novetats. Qui estrena disc és l'estrella pop de moda Olivia Rodrigo. El segon àlbum d'aquesta jove nord-americana que es titula Guts. És molt més madur i amb picades ullet al rock de guitarres. Avui també és un gran dia per l'electrònica. El duet britànic de Chemical Brothers publiquen For That Beautiful Feeling. També tenim el més nou de Julieta. Porta per títol Enamorada de tu, és la cançó que obrirà el tercer capítol del seu nou disc. I qui també publica temes són Sebastián Yatra i Abraham Mateo. Diu aquesta cançó Por qué. Per cert, que ahir vam veure Carlos Alcaraz cantant Sebastián Yatra enmig de la pista.
Fa uns dies, sí.
Ah, fons... Ai, bueno, perquè
sí, ara... Sí, no. Perquè dic això. M'ho he perdut.
Ah, no, ja està. No havies vist això?
Sí.
Ah, pues, bueno,
va cantar tot, Vagabundo, la cançó de Sebastián Yatra, que a més és col·lega seu, estava a la grada, i li va dedicar, sí. Carlos Alcaraz, que a més de bon tenista, no, a la música no s'hi podria dedicar, eh? Al tenis, sí. A la música, no. I fins aquí el meu comentari d'expert en la matèria. Toca ja, no? O què? Sí. Va, els esports, el Barça demanarà la Lliga canviar de data. El partit
aquesta facilitat que té el jovent de fotre's amb... O sigui, hi ha un carrer... És com si col·loquessin a un carrer molt llarg un pal de telefònica enmig del carrer. Pot passar, això? Doncs pot passar, si no escolteu el programa d'avui. Endavant.
El Barça demanarà a la Lliga canviar de data el partit contra el Sevilla, que coincidia amb el concert que Joaquín Sabina havia de fer al Palau Sant Jordi el divendres 29 de setembre a les 9 de la nit. El club demanarà que jugui l'endemà, el dissabte 30, a les 2 del migdia. Aquell dia a les 9 de la nit també hi ha un concert d'Hombres G, però es preveu que hi hagi prou marge entre el final del partit i l'obertura de portes del concert. A la Lliga Femenina, per cert, continua la vaga dels clubs. Just el dia que havia de començar la competició, sindicats i patronal no es posen d'acord amb el salari mínim de les futbolistes.
I què més?
Doncs que avui la selecció espanyola juga a Geòrgia a les 6 de la tarda, un partit important de cara a la classificació per l'Eurocopa d'aquest estiu, el partit en oberta per la U. Per cert, Luis de la Fuente ha convocat un entrenament d'urgència aquest matí perquè ahir les botes dels jugadors i els guants dels porters es van quedar a Madrid de manera accidental. A segona, l'Espanyol obre la cinquena jornada avui al Camp del Llevant, a les 9 de la nit i en directe a RAC+1, si el voleu veure el fan per Vamos. I a l'Aràbia Saudita s'ha tancat el mercat de fitxatges sense cap notícia d'última hora. D'entrada, Cristian Estuani es queda al Girona.
Tot plegat el dia que vam saber que la vuitena edició de la cursa de RAC1 es farà el diumenge 15 d'octubre a Salou. I el temps, com el tenim?
Tranquil, continua aquesta calma, per tant tindrem un cap de setmana bàsicament marcat pel sol, enterbolit estones per núvols alts i prims i de pluja ben poca. Diumenge a la tarda a tot estirar es podria escapar algun ruixat al voltant del massís dels Ports i també al Pirineu. I avui també dia tranquil, amb alguns núvols baixos ara de bon matí cap a les comarques del sud, ara mateix en fresca i amb un migdia que tornarà a ser càlid, amb màximes que es mouran entre els 27 i els 32 22 graus, per ara mateix tenim 17 graus, per exemple, a Molins de Rei i també a Lleida, 13 graus a Girona, 12 a Olot, 20 a Tarragona i també a Badalona, i temperatures de 19 a 22 graus a la ciutat de Barcelona. I dilluns, dia de la Diada, també sembla que serà un dia tranquil. De matinada sí que es podria escapar algun ruixat, però després, en general, gran part del dia vindrà marcat pel sol, i a la tarda només ruixats en punts del Pirineu.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6 i 20.
Hola, què tal, Bertó?
Hola, bon dia, què tal, bon dia, com estem? Ja tenim 5 despertadors menys, hem arribat al final de la setmana i estem sencers, i, escolta, bueno, més o menys, a veure, i molt bé, i ja sabem que tocarà anar a Salou a fer la cursa, i ja està. Jo l'única cosa que a vegades al quilòmetre 4 m'agafa flato, és el que tinc.
Ah, sí?
Sí.
A l'últim quilòmetre?
Sí. Llavors, clar, he de parar, perquè em flato. I m'ha dit que és millor respirar lentament mentre vas corrent. És a dir, no fer aquella respiració ràpida amb apnea, sinó més continuada i més pausada per evitar que t'agafi això. Tu què, Pedrol, li aniràs o no?
Mai tant, jo ja saps que mai fallo aquestes coses.
És veritat.
Sí, sí.
Les cites esportives t'agraden.
Bueno, sí, mai.
I les festives, també.
I les festives, i tant, sí, sí.
Sí, sí, però s'ajunta tot. S'ajunta esport i festivitat.
Sí.
Està molt bé. Sí, sí. Ui, quina cara de concentrat.
No, tinc cara de ja de baixada.
Bueno, doncs escolta, anem amb el diàling ja, perquè avui ja sabeu que m'agrada molt portar aquells concentrats de pífies, i els d'avui és de la selecció de les millors d'aquest estiu del nostre company i amic, a qui estimem molt.
Sí, sí, això va a la clatella de barradera.
Sergi Embudió.
És allò que en castellà es diu dormir con las botas puestas. Dormir con las botas puestas. Ai, morir con las botas puestas. En aquesta votació, que començarà a les 10 en punt del Madrid... dels 10 en punt del matí. I un últim apunt de música, els cantants... direm bé, a veure. Els catalans. Maria Lluïsa, ampliar una hora al servei de socorrisme. També se senyalitzaran. Si vols ser atès per una infermera, o per un infermer, o per una metgessa, o per un metger...
Com?
O per un metger... metge. Tampoc és sant de la seva devoció. Joan Fèlix. El producte s'ha distribuït en 13 comunitats autònomes. Es tracta del cap. Ai, que mal m'he fet ara.
El món a RAC 1, amb Sergi Embudit.
Cap. Ai, que mal m'he fet ara.
N'hi ha moltes, eh?
N'hi ha moltes, però clar, és que amb això segona, no? Ja eren 58 segons, dic, ja, potser parem de carnissar-nos, pobre nano, perquè...
Perdó, per què he utilitzat la primera persona al plural?
És veritat.
Eh? Jo?
Te carnisses tu.
Bueno, sí, però... Però també és veritat.
A 6 i 23 minuts, ahir li vaig dir amb el cantant de la Casa Azul, amb el Guillem Ilkway, col·laborador del món a RAC1, que avui posaria una cançó que em genera una nostàlgia, que hi parlaven de cançons romàntiques que fan allò que fan preculpable, i ell deia, no és cap preculpable, que no em sento culpable d'escoltar aquesta música perquè m'agrada. Ell va posar una cançó de Pimpinela que li agrada. Pues aquest any ha passat una cosa, aquest estiu, que s'ha mort aquest cantant italià. Sabíem, li vaig enviar l'Embudio. S'ha mort aquest home. Hi ha molta gent que diu, qui és aquest home? Bueno, però és un dels grans cantants de la música italiana dels anys 80 o dels anys 70. Es deia, es deia Toto Cotugno. Sí, sí. I aquesta cançó, que, bueno, és un exitazo dels anys 80, es deia Voglio l'anima. I això, doncs, escolta, és un plaer culpable? No, perquè com el Guille no m'hi sento responsable.
Si mi va di prenderti come vuoi tu, metà di darti ragione, perché l'età che ti fa sentire più forte, più bella, selvaggia e ribelle. Ma sei tu con quel tuo maglione blu, ma sei tu per quel tuo sorriso in più, sali su e quando ti spoglio ti guardo e mi imbroglio, così mi va. Voglio l'anima. Io non posso più lasciarti libera. disco che più ti va. E con la mia moto di corsa in soffitta. E poi che si fa? Ma sei tu con quelle calzette giù. Ma sei tu che giochi coi sensi. Tu non hai più quel modo di fare. E ti lasci andare sempre di più. Voglio
amb aquest Voglio l'ànima han arribat a les 6 i 27.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui hi ha dos temes clars que dominen les portades. Per una banda, els diaris catalans destaquen la sentència que obliga a desfer les obres del carrer Consell de Cent.
Sí, és la fotografia que obre, per exemple, La Vanguardia, on llegim sentència contra l'eix verd de l'Eixample. També l'Ara porta una imatge del carrer i titula Superilles en perill. Per la seva banda, el periòdico diu que la justícia invalida el projecte estrella de l'urbanisme d'Ada Colau i ho qualifica de revés judicial, mentre que el Punt Avui diu simplement la justícia tomba la Superilla de l'Eixample.
I l'altre tema central als diaris, sobretot als dictats a Madrid, és, però també alguns catalans, continua sent el tema de l'amnistia, Agustí.
Sí, exacte. El Mundo posa en boca del Suprem que l'amnistia obre un esvoranc irreparable a l'estat de dret, mentre que La Vanguardia obre dient que el Suprem exigeix la renovació judicial i insinua el seu recel a una amnistia. L'ABC tira d'hemeroteca i diu Sánchez i quatre ministres van rebutjar l'amnistia, aprofitant declaracions seves que van fer en anys anteriors contra aquesta pràctica. Per la seva banda, El País i La Razón se centren en l'obertura de l'any judicial. El primer, per tant El País, diu que la Fiscalia apunta a la cúpula de l'Església per encobrir abusos, mentre que el segon, és a dir, La Razón, titula Un Tribunal Suprem amb respiració assistida urgeix a renovar el Consell General del Poder Judicial.
Doncs a dos quarts de vuit ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal.
RAC 1.
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer la hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquín María Puñal. Tertulianas como Inma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC 1. Cada tarde de 3 a 8, amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1.
En punt dos quarts de set del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que la justícia espanyola planteja dubtes legals sobre l'amnistia.
Tot i que públicament no es mullen, fonts jurídiques diuen al Mundo que vulneraria la igualtat entre espanyols i legitimaria l'1 d'octubre. A més, també expliquen a RAC1 que una llei d'amnistia probablement acabaria el Constitucional.
El Suprem decidirà dijous que ve si tomba els indults dels líders del procés.
Segons ha avançat l'Ara i ha confirmat RAC1, deliberaran primer sobre els expedients de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Ara bé, els precedents diuen que només els podrien revocar per un defecte de forma.
I l'Ajuntament de Barcelona recorrerà la sentència que l'obliga a desfer les obres del carrer Consell de Cent.
Els socialistes defensen que el procés de la reforma, que va convertir tot el carrer en zona prioritària per vianants, va ser legal. Els comuns qualifiquen la sentència d'anacrònica, mentre que Xavier Trias els demana que passin pàgina.
I encara a la capital, l'Ajuntament no renuncia a aconseguir el manuscrit de Freddie Mercury.
És el paper original de la cançó Barcelona, i es va subhastar a Londres, però el va acabar comprant algú que va oferir 60.000 euros, el doble que l'Ajuntament. Per això volen arribar a un acord perquè aquesta persona el cedeixi a la ciutat.
I les agressions sexuals perpetrades per menors van créixer un 46% l'any passat.
N'hi va haver 974 i la Fiscalia alerta d'una onada d'atemptats contra la llibertat sexual. També pugen els homicidis comesos per menors. Van augmentar un 15% el 2022.
La Fiscalia preguntarà a Austràlia si considera un delicte el petó de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
L'incident va passar a Sydney i la llei estableix que la justícia espanyola només pot castigar-lo en cas que sigui un delicte al país on va passar. Mentrestant, l'Audiència Provincial de València ha obligat Rubiales a duplicar la pensió de les seves filles.
I la Generalitat ordena suspendre un acte que promet mètodes per curar l'autisme.
L'acte porta per títol L'autisme es pot recuperar i està previst per dissabte a Balaguer. L'organitza Josep Pàmies, un curandero i divulgador pseudocientífic que defensa l'ús d'un tipus de lleixiu per tractar aquest trastorn.
Nou ofegament a les platges.
Falta una setmana perquè acabi la temporada de la platja i ja han mort 25 persones, les mateixes que l'any passat. L'última víctima és una dona que va morir ofegada ahir al matí a una platja de Canet de Mar.
I avui divendres és dia d'estrenes.
En sèries arriba a Netflix El cuerpo en llamas sobre el crim de la Guàrdia Urbana. El cinema s'estrena Creatura, la segona pel·lícula de la directora i actriu Elena Martín, i en música té el disc Olivia Rodrigo.
I a la resta dels esports, el Barça demanarà canviar el dia del partit contra el Sevilla del divendres 29 de setembre per no coincidir amb un concert de Joaquín Sabina.
Sol·licitarà que es jugui l'endemà el dissabte 30 a les 2 del migdia amb prou antelació perquè després no hi hagi problemes amb el concert d'Hombres G, que es farà a les 9 de la nit. La selecció espanyola juga a Georgia a les 6 de la tarda, un partit important de cara a la classificació per l'Eurocopa d'aquest estiu, i a segona, l'Espanyol obre la cinquena jornada al Camp del Llevant a les 9 de la nit i en directe a RAC+1.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes d'un cap de setmana tranquil.
Sí, seran dies de sol, de bandes de núvols prims i amb temperatures que pujaran una miqueta respecte a les d'avui. Moltes màximes es mouran el cap de setmana entre els 28 i els 33 graus, i el dia de la Diada també es mantindrà aquesta mateixa dinàmica de temps. De pluja, poca. Diumenge a la tarda tot estirà algun ruixat aïllat al Pirineu i també al voltant del massís dels Ports, i dilluns a la tarda també alguns xàfecs cap al Pirineu. I avui també dia tranquil, amb alguns núvols baixos ara mateix cap a les comarques del sud i màximes al voltant dels 30 al migdia.
I repassem també les temperatures a aquesta hora.
Doncs ara mateix tenim 13 graus a Prades i també a Girona, 20 graus a Gavà i a Tarragona, 17 graus a Lleida, 12 a Tona i temperatures de 19 a 22 graus a Barcelona.
6:33, aquesta hora està interrompuda la circulació de la línia R2 Nord a Granollers entre els Mossos i els bombers. Intenten fer baixar una persona, que està al pas elevat amb intenció de saltar les vies. Pel que fa a les carreteres, ara mateix cap incidència destacable. 6:33, de seguida tornem.
RAC1. No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com. RAC1.
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer La Hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquín María Puñal. Tertulianas como Inma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC1. Tots som 1. Mundo Deportivo es molt més.
És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
6:35 del matí. La justícia espanyola planteja dubtes legals sobre l'amnistia. Fonts jurídiques i fiscals expliquen al diari El Mundo que l'amnistia serveix per anul·lar una condemna injusta i que, per tant, s'estaria legitimant l'1 d'octubre. També diuen que això aniria en contra de la separació de poders perquè no permetria que els jutges fessin la seva feina. A banda, avisen que s'estaria vulnerant la igualtat entre els espanyols i recorden que les institucions han d'estar per sobre sempre dels interessos de partit. En cas que s'aprovés, però, tampoc estaria garantit que pogués tirar endavant Agustí.
No, perquè fonts jurídiques expliquen a RAC1 que si finalment s'aprova una llei d'amnistia tindrà molts números de cabal constitucional i que allà s'haurà d'analitzar de dalt a baix per confirmar si el text hi encaixa o no. És una de les conclusions que surt de l'obertura del curs judicial que ja es va fer al Suprem, un acte que va ser presidit pel rei Felip VI davant la plana major de l'Estat. I tot i que públicament l'amnistia no es va mencionar, era un dels temes que estaven en boca de tothom.
En aquest acte a Madrid hi era l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Bon dia. Els jutges del Suprem van en peus de plom per no avançar-se a un text que a hores d'ara ni existeix. Tot i això, fonts jurídiques apunten que si l'amnistia és fragmentada, és a dir, si detalla cas per cas, es podria interpretar com una espècie d'indults anticipats que legalment no s'aguantarien per enlloc. Un dels altres escenaris que planteja la judicatura espanyola per frenar aquesta amnistia són els recursos d'inconstitucionalitat. Pot presentar-los al PP, però també als jutges que tinguin sobre la taula els casos dels independentistes. D'aquesta manera, si no veuen clar aplicar aquesta amnistia, ho portarien al Tribunal de Garanties i guanyarien temps. Sobre la situació judicial de Puigdemont, per cert, ningú. Des del Suprem tenen clar que els tribunals europeus no es mullaran fins després de la investidura i, per tant, fins després d'una possible amnistia.
A tot això cal sumar-hi que el Suprem decidirà dijous que ve si revoca els indults dels líders del procés. Segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar RAC1, la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa es reunirà el dia 14 per deliberar sobre els primers expedients que s'han tramitat, que són els de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Ho farà donant resposta als recursos que van presentar el PP, Vox i Ciutadans. Ara bé, és bastant difícil que l'alt tribunal tombi la decisió de perdonar la presó que va adoptar el govern de Pedro Sánchez. Els precedents indiquen que només es podria fer si hi hagués un defecte de forma, no un defecte de motivació. En l'hipotètic cas, però, que la sala contenciosa administrativa revoqui els indults, llavors el president de la sala penal i del Tribunal del Procés, Manuel Marchena, hauria d'estudiar novament en quina situació queden els líders del procés.
Una de les persones que va jugar un paper clau en la concessió dels indults és Jaume Asens. Doncs bé, l'exdiputat dels Comuns al Congrés i ara negociador de Sumar amb Junts, no descarta que el Suprem els hi pugui tombar.
Seria un disbarat, però la sala que ho ha de resoldre és de majoria conservadora. Amb el tema de Catalunya han passat coses que eren inimaginables i que, per exemple, aquest estiu, la sala de vacances del Tribunal Constitucional va convocar per primer cop en la història la sala de vacances per resoldre un recurs. Poden derogar els indults? Legalment no, però vaja, hi han hagut tants que jo ja no m'atreveixo a dir això és impossible.
En parlava el 324. Mentrestant, Pere Aragonès descarta qualsevol encaix de Catalunya amb Espanya que no passi pel referèndum. El president carrega contra la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de buscar la manera de satisfer Catalunya.
Aragonès creu que aquesta pantalla ja ha passat i que ara mateix no hi ha cap alternativa per solucionar el conflicte polític que no sigui votant en un referèndum d'autodeterminació.
Catalunya apuesta por la industrialización. Y una Cataluña que apuesta por la industrialización quiere hacerlo con todas las herramientas. y por esto no aspiramos a un encaje. Nosotros lo que queremos es decidir, decidir el futuro. Y Cataluña como nación debe decidir su futuro, no buscar encajes, y en todo caso será la decisión de la ciudadanía de Cataluña la que nosotros vamos a respetar.
Això després que Alberto Núñez Feijóo proposés reformar el Senat per intentar encaixar Catalunya i Espanya.
Un fet que ha enervat els barons territorials del PP, que no volen que es facin diferències entre comunitats autònomes. El partit ja admet obertament que el debat d'investidura serà un fracàs i Feijóo apunta a una repetició electoral forçada per Carles Puigdemont com l'única oportunitat que té per acabar sent president espanyol.
En este momento hemos de reconocerlo con humildad, pero con un cierto realismo, que si el señor Puigdemont quiere habrá elecciones anticipadas. Porque si el señor Puigdemont no le parece suficiente la amnistía, que parece ser, le van a dar.
I Feijóo també reclamava al PSOE que escolti la vella guarda, com a Alfonso Guerra, que ahir carregava de valent contra Pedro Sánchez en una entrevista al matí a la COPE.
Esta amnistía es la condena de la transición y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón, y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos, ¿eh? Ahora es desaparecer el delito del Código Penal, ahora es la malversación que la vamos a rebajar, ahora es la amnistía. Después vendrá la autodeterminación, el referéndum, y claro, soportar eso es imposible.
I va advertir que una amnistia no seria legal. Creu que la seva aprovació suposaria la decadència de la societat espanyola. Tres minuts per arribar a 3:15. L'Ajuntament de Barcelona presentarà recurs contra la sentència que l'obliga a desfer de dalt a baix les obres del carrer Consell de Cent. De fet, s'oposa frontalment a l'ordre de la jutgessa i defensa la legalitat de tot el procés per aprovar la reforma. Convertir en zona de vianants aquest eix de l'Eixample és un dels projectes més emblemàtics del mandat d'Ada Colau. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, del PSC, explicava els motius del recurs en una compareixença i a la tarda per valorar aquesta decisió.
Nosaltres, aquest govern, defensarà la legalitat i la bona feina dels serveis jurídics i tècnics d'aquesta casa i, per tant, presentarem recurs contra aquesta sentència.
Tot i això, Bonet enviava també algun dard als comuns. Assegura que amb més diàleg veïnal no s'hauria arribat a aquesta situació. Precisament, qui més ha carregat contra la sentència són els comuns que van liderar la reforma. Janet Sanz considera anacrònica la decisió de la jutgessa i creu que no té cap sentit en el context actual, Sergi Giró.
Janet Sanz recorda que el govern d'Ada Colau ja va presentar a la Fiscalia, en el moment de la denúncia, informes tècnics que avalen els tràmits que va seguir el govern per fer les obres. Diu que la sentència s'aparta del que està demanant la ciutadania.
Aquesta és una sentència que va contra el sentit comú. Avui hi ha un sentit comú diferent a la nostra ciutat i al món. I és irreversible. Ho digui una sentència o no. És irreversible. La gent s'ha fet seu. Consell de Cent, Girona, Rocafort... Una millora en el dia a dia dels veïns.
Fons de l'anterior govern afegeixen a RAC1 que fer marxa enrere suposaria una estocada econòmica important, perquè a més del cost de les obres caldria retornar íntegrament als fons europeus. El total de les obres va costar 53 milions d'euros i el tram afectat per la sentència, la meitat. Gran part d'aquest tram es va pagar amb 25 milions provinents dels fons europeus. L'acceptació dels Next Generation incorporava una clàusula. Si no prosperava o s'havia de fer marxa enrere, s'hauria de tornar la totalitat dels fons, 75 milions d'euros que tornarien cap a Europa i que se sumarien al cost d'aixecar de nou al carrer.
En canvi, Xavier Trias exigeix al govern actual que passi pàgina definitivament del model de Barcelona en Comú, si vol, com també ells, en aquest mandat.
Senyor Collboni, vostè continuarà l'urbanisme que ha marcat la senyora Colau des d'aquesta prepotència i des d'aquesta manera d'actuar, o vostè canviarà la manera de fer? Si vostè canvia la manera de fer, nosaltres l'ajudarem.
Un cop es resolgui el recurs, Junts no descarta demanar responsabilitats polítiques pel que consideren un nou fracàs de Colau. Avui, en temps de tertúlia, parlarem de tot plegat amb l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Però seguim amb l'Ajuntament de la ciutat, perquè ha detectat 170 infraccions de les empreses encarregades de la neteja en només 2 mesos. De fet, els ha posat sancions de gairebé 300.000 euros per tenir menys treballadors del previst, Benet Íñigo.
El missatge del govern de Collboni és que no en deixarà passar ni una. Ha triplicat les inspeccions
inspeccions a les empreses de neteja i ha detectat infraccions com ara fer tractaments diferents dels previstos o que faltaven alguns equips que en teoria estaven treballant, segons la tinenta d'alcaldia Laia Bonet.
Un 35% és per equips no trobats, com dèiem, és una de les causes. Un 30% és pel canvi del tipus de tractament respecte al planificat i que no s'havia notificat. I un 35% és que manquen persones en la composició de l'equip respecte a l'equip que s'havia programat.
Per cert, una de cada 5 inspeccions a comerços ha comprovat que gestionava malament els residus i, de fet, són els principals responsables de desbordar contenidors. A banda, l'Ajuntament assegura que han netejat 39 mil·límetres quadrats de pintades.
L'Ajuntament també presumeix d'haver multiplicat les sancions per actituds incíviques aquest estiu. Entre juliol i agost, la Guàrdia Urbana n'ha posat un 36% més que l'any passat per beure alcohol al carrer i també han augmentat un 19% les sancions per orinar a la via pública. No deixem de parlar de Barcelona, perquè la ciutat encara no renuncia a aconseguir el manuscrit de Freddie Mercury, almenys temporalment. Ahir l'Ajuntament va perdre la lletra original de la cançó Barcelona a la subhasta que es va fer a Londres, però tot i això encara tenen esperances.
El regidor d'Esports, David Escudé, va explicar en una entrevista al 9C de RAC1 que volen fer un últim intent perquè se cedeixi durant un temps aquest manuscrit i que miraran de posar-se en contacte amb la persona que l'ha comprat.
Aquesta persona sap, perquè l'empresa així li ha fet saber, doncs que l'Ajuntament estaria molt interessat en posar-nos en contacte amb ell, per fer, doncs el que ara mateix comentaves tu, no? No ens donem per vençuts, això és molt esportiu. Fins al darrer minut, no? Tenim encara l'esperança de poder arribar a algun tipus d'acord amb aquesta persona, doncs de fer una sessió temporal que podem tenir doncs perfectament amb el Museu Olímpic.
L'Ajuntament de la capital va licitar per quedar-se el paper original on el cantant de Queen va escriure a mà la lletra de Barcelona, però al final va acabar en mans d'un altre comprador amb una oferta més alta. El manuscrit es va adjudicar per 66.000 euros i, en canvi, des de l'Ajuntament diuen que estaven disposats a pagar-ne fins a 30.000.
Sí, 47. La Fiscalia alerta que l'any passat les agressions sexuals perpetrades per menors van augmentar un 46%. Ho diu a la seva memòria anual, que conclou que els que tenen menys de 18 anys cada vegada cometen més delictes violents. Parla d'un augment preocupant, sobretot de les violacions perpetrades per menors, però també dels homicidis, que van pujar, atenció, un 15%.
L'any passat hi va haver 101 assassinats comesos per menors, mentre que fa 2 anys en van ser 88. La pujada més important, però, com dèiem, és la de les agressions sexuals. El 2022 hi va haver 974 violacions en què l'agressor o agressors, en cas de les grupals, eren menors. Són gairebé 300 més que el 2021 i més del doble de les que hi va haver fa 5 anys. És per això que la Fiscalia ja parla d'una onada d'atemptats contra la llibertat sexual i lamenta que no és un fet puntual, sinó que és una realitat que està enquistada, diu, entre la societat i també entre els menors.
Aquesta, però, no és l'única dada que preocupa. El Departament de Salut apunta que les joves d'entre 12 i 25 anys són les que més pensaments o intents suïcides tenen i gairebé 2.000 noies han tingut un episodi aquest últim any.
La pandèmia és un dels detonants. Des que va arribar el coronavirus, els casos en menors de 18 anys s'han triplicat. L'any passat es van suïcidar 607 persones, o dit d'una altra manera, 50 víctimes al mes. Ara bé, si abans rebia atenció el 25% de la gent que es volia suïcidar, ara la rep més del 80%. La taula de prevenció ha atès més de 12.000 consultes.
I la Fiscalia posa la directa en la investigació del cas Rubiales. Ara el Ministeri Públic consultarà a la justícia australiana si considera un delicte el petó del president suspès de la Federació, Eugeni Hermoso, Albert.
Sí, com que l'incident va passar a Sydney a la final del Mundial, la Fiscalia necessita aquesta informació per continuar investigant i interposar una querella contra Rubiales per assetjament sexual tan aviat com pugui. Resulta que la llei estableix que el fet en qüestió, en aquest cas el petó no consentit a Hermoso, ha de ser punible al lloc on es va produir, perquè la justícia espanyola ho pugui perseguir. Tot plegat, mentre a Rubiales se li acumulen els problemes. Ara resulta que l'Audiència Provincial de València li ha donat la raó a la seva exdona i ha condemnat Rubiales a duplicar la pensió de les seves filles per l'increment en els seus ingressos, que es van quadruplicar entre el 2018 i el 2020.
I La Generalitat ha ordenat suspendre un acte que està previst dissabte a Balaguer i que promet mètodes per curar l'autisme.
L'acte porta per títol L'autisme es pot recuperar i l'organitza Josep Pàmies, un curandero i divulgador pseudocientífic que defensa l'ús d'un tipus de lleixiu per tractar aquest trastorn. El Departament de Salut ha prohibit l'acte i el conseller Manel Balcells adverteix que en cas que s'acabi fent, el govern actuarà.
Com a autoritat sanitària no ho permetrem, que es plantegi hipoclorit sòdic lleixiu per tractar l'autisme. No ho permetrem. I, per tant, posarem tots els mecanismes en marxa per prohibir-ho, per denunciar-ho. La Direcció General d'Educació Sanitària actuarà i, si convé, actuarà la Fiscalia.
A Pàmies ja el van multar fa 5 anys amb 600.000 euros per promoure aquest producte com a suposada cura.
10 minuts per arribar a les 7 del matí i a Canet de Mar, al Maresme, una dona va morir ofegada ahir al matí a la platja de Cavalló.
Quan falta una setmana perquè s'acabi la temporada de platges, aquest estiu ja han mort 25 persones ofegades. Són les mateixes que l'any passat. En el cas de la víctima d'ahir, els socorristes la van veure surant a l'aigua i no la van poder reanimar. En aquell moment hi onejava la bandera verda.
I obrim la plana d'estrenes perquè avui a Netflix doble estrena sobre el crim de la Guàrdia Urbana. D'una banda, la sèrie El cuerpo en llamas, basada en el cas...
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
Cada minuto que no esté contigo es un minuto perdido de vida.
Pero cuando vas a volver, te echo de menos.
I d'altra banda, un documental on entrevisten a la mateixa Rosa Peral. La sèrie, El cuerpo en llamas, Rosa Peral, la condemnada, recordem-ho, que va intentar frenar-la perquè deia que vulnerava el seu dret a l'honor. Està protagonitzada en aquest cas per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez. I el documental, que ara us comentàvem, és un complement de la sèrie que la plataforma també estrena avui, que es titula Les cintes de Rosa Peral. En aquest cas, és un producte audiovisual que recull el testimoni de la mateixa Peral en una entrevista, l'única que ha concedit la condemnada del crim des de la presó. Sí, sí, 51. I a la resta dels esports, a banda de les novetats del cas Rubiales, avui l'actualitat també passa perquè el Barça demanarà a la Lliga canviar la data del partit contra el Sevilla, que coincidia amb el concert de Joaquín Sabina, el divendres 29 de setembre a les 9 de la nit al Palau Sant Jordi.
Sí, el club demanarà que es jugui l'endemà a les 2 del migdia. Aquell dia a les 9 de la nit també hi ha un concert d'Hombres G, però es preveu que hi hagi prou marge entre el final del partit i l'obertura de portes pel concert. Mentrestant, la selecció espanyola juga a Geòrgia a les 6 de la tarda, un partit important de cara la classificació per l'Eurocopa d'aquest estiu. El partit és en oberta per Televisió Espanyola a la U. Per cert, Luis de la Fuente ha convocat un entrenament d'urgència aquest matí perquè ahir les botes dels jugadors i els guants dels porters es van quedar a Madrid de manera accidental.
Què més?
Que a segona l'Espanyol obre la cinquena jornada al camp del Llevant a les 9 de la nit i en directe a RAC més 1, si voleu veure el fan a Vamos. I a la Lliga Femenina continua la vaga dels clubs just al dia que havia de començar la competició. Sindicats i patronal no es posen d'acord amb el salari mínim de les futbolistes.
I alguna cosa més?
Sí, que en ciclisme avui es corre l'etapa reina de la Vuelta, en final a l'emblemàtic port del Tourmalet. El vilanoví Marc Soler continua a segona, 26 segons al nord-americà Sepp Kuss, després que ahir el colombià Molano s'endugués a l'esprint una etapa sense canvis a la general. Mentrestant, a l'obert dels Estats Units, avui Novak Djokovic juga la primera semifinal a les 9 de la nit contra el nord-americà Ben Shelton. Aquesta matinada, sobre la 1, Carlos Alcaraz s'enfrontarà al rus Medvedev a Movistar Deportes. I tot plegat el dia que vam saber que la 8a edició de la cursa de RAC1 es farà el diumenge 15 d'octubre a Salou.
Sí, sí, 53, de seguida tornem.
Somriu, salta i il·lusiona't. Comença el nou curs amb Abacus. És el moment d'estrenar agenda, de retrobar-se amb els amics, d'omplir la motxilla de noves aventures. Prepara't per a la tornada a l'escola. Vine a Abacus i troba tot el que necessites al millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. Ara i fins al 12 de setembre trobaràs el teu menú ideal a partir de 4,95 €. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
Imagina fer la teva feina i cobrar a l'instant. Com? Treu el mòbil, pim, i ja està. Amb l'app Smartphone TPP podràs convertir el teu mòbil en un TPP a l'instant. Rep pagaments contactless de qualsevol quantitat i sense necessitat d'un dispositiu addicional. Compatible amb dispositius Android en versió 8 o superior. Informa't a caixabank.es o consulta el teu gestor. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Aquest estiu et mereixes un somriure ben refrescant. Per això, quan tothom se'n va, a les clíniques dentals d'instituts odontològics no tanquem. I t'oferim un descompte del 20% en tots els tractaments. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles com ara aquesta ofertassa.
Porció de 200 grams de formatge Brie President, si en compres dues, la segona unitat et surt a només 1,58 €.
Hi ha moltíssims productes més d'alimentació, drogueria i perfumeria amb un 50% a la segona unitat.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la Península i les Balears.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10 d'abril de 1969.
I el número de la sort, el...
3.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
4 minuts per arribar a les 7 del matí.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el senyor de la migdiada.
No saps com ni en quin moment subtil però decisiu t'has convertit en el senyor de la migdiada. Aquell home que quan éreu petits i jugàveu a pilota al carrer després d'un golaç per emmarcar, pujava la persiana enfurismat, treia el cap per la finestra amb la samarreta Imperi i deixava anar uns quants improperis que resumien en «No teniu casa? Aquestes no són hores per jugar. I si no pareu amb el collons de pilota...» La frase sempre acabava en una amenaça que després comentàveu amb els amics enfotent-vos d'ell. I quan el vèieu per la platja l'assenyalàveu de lluny, i quan el cobrien les onades us pixàveu de riure perquè era un espectacle digne de qualsevol zoo. No saps què se n'ha fet d'aquell home. Si fessis números tindries la certesa que ja és mort, però t'estimes més no fer-ho, acabar de dinar tranquil i estirar-te una mica, perquè aquesta calor és insuportable com els cops de pilota d'uns nanos que juguen i no et deixen descansar. I és clar, et veus amb l'obligació de pujar de pressa la persiana tant se val que portis la samarreta Imperi i amenaçar-los que si no paren amb la pilota, mentre ells somriuen d'una manera que s'assembla molt a una sentència.
Estàs pensant en vendre el teu cotxe? No li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
Es necesario tener contexto para entender lo que está sucediendo con las futbolistas de la selección española. Todo lo que se ha normalizado y tolerado. Y el documental Romper el silencio es imprescindible, así sin más. Se centra en la figura de Ignacio Quereda, el anterior a Jorge Vilda, el más longevo del fútbol español. Nada más y nada menos que 27 años sin ganar nada, dejando a las jugadoras imponiendo su ley. Con testimonios de Vero Boquete, Rusé Serra, Mar Prieto, Natalia Pablos y Vicky Losada, con imágenes que hablan por sí solas. El menosprecio, las represalias, el castigo por hablar y denunciar lo que a la vista estaba. Las chavalitas, aquellas que llegaron pensando que iban a cumplir el sueño de su vida y se encontraron a Quereda y a una federación, una estructura, un sistema que las machacó. Ver a Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas ya entonces explica lo que ha pasado ahora. Romper el silencio está en Movistar Plus.
I ara anem amb el diàling. Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, fem un repàs al remateig que va fer l'Eva Jou.
Serà a partir d'aquesta mitjanit i després també encara queden entrades per anar a veure el violinista Ara Milakian.
Ara Milakian.
Ara Milakian.
S'equivoca vostè, eh?
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.